El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La normalitat cultural ha retornat en certa manera aquest cap de setmana a Sabadell. L'Embassat ha omplert la ciutat de música, aquest cop des de l'Amfiteatre del Parc Catalunya, amb 4.500 assistents en 4 dies i després que la pandèmia anul·lés l'edició de l'any passat. En aquestes 4 jornades han passat per Sabadell grups com Sidoní, Manel o la sabadellenca Lou Royce. L'Embassat el fan possible un grup d'una desena de persones que formen el Sabadell Sona, l'entitat que organitza el festival des de fa 13 anys. Descobrim alguns detalls d'aquesta edició i la de l'any que ve amb el seu director, l'Arnau Solsona, amb qui ha pogut parlar l'Aleix Graell.
Arnau Solsona, director del festival Embassat, bon dia.
Molt bon dia, Aleix.
Avui hem pogut fer un festival, això s'ha acabat, 4 dies de festa, més tranquil?
Bueno, encara tinc les cames cansades. La setmana que ve t'ho dic.
Han estat dos mesos molt durs, però al final s'ha pogut fer. No sé si us ho pensàveu que sortiria així.
Home, veient les previsions climatològiques de fa uns dies, és que fins que no es tanca la persiana no estàs tranquil, bàsicament.
La xifra final de persones són unes 4.500 en 4 dies, 5 cursets diferents i més de 15 actuacions. No és el festival que coneixíem, però s'assembla bastant.
S'hi assembla, i en algunes coses potser fins i tot ens ha posat al nivell més alt que els formats clàssics o antics. Sens dubte ha sigut un aprenentatge molt intens i ens ha exigit moltíssim aquest any 2020-2021. El Covid ens ho ha posat així, però crec que hem aprovat, si més no, l'examen.
Escolta, per ara que parlaves del Covid, la logística i la problemàtica de fer un festival com aquest en plena pandèmia, com us heu fet? Què heu fet perquè es complessin totes les mesures, per respectar-les? Ha sigut dur?
Ha sigut dur. Vam fer un assaig general a l'octubre amb el RES i vam intentar pensar què passaria a l'estiu i buscar una opció possibilista per no deixar de fer l'edició d'estiu de l'Embassat, evidentment.
Una edició que ha passat amb aquestes 4.500 persones, com dèiem, però a més d'aquestes, un 35% serien de la ciutat, la resta vindrien de fora. Això ens ho explicava a la roda de premsa de presentació.
Sí.
Voleu que l'any que ve i en properes edicions sigui més el percentatge de gent de Sabadell que vingui al festival?
Home, sempre tenim voluntat de poder rebre més gent a dintre del festival, i si és de la ciutat, molt millor. Però sens dubte, doncs atraiem molta gent de fora, i també és un orgull que vingui més gent de fora de la ciutat a conèixer el festival.
Heu plantejat alguna acció, potser fora de la temporada del festival, per augmentar aquest públic o fer-vos conèixer la ciutat?
La nostra idea, evidentment, és treballar amb el màrqueting, si pot ser, dintre de la ciutat, però també fora de la ciutat. Accions en concret, no, perquè també fa molts anys que fem el festival aquí. Jo crec que la gent que vol ja coneix que és Sabadell i que és l'Embassat. Tot i així, sempre sap greu que haguem fet aquest esforç aquest cap de setmana i que no tingui la gent de la ciutat. Jo crec que no és perquè ho fem nosaltres, hauria de ser una cita pràcticament obligada per tots.
Mira, des d'aquí l'escenari veiem que hi ha dos grans codis QR. Hem descobert, perquè hem escanejat, i el que passava és que s'obria una pàgina on ja podies comprar les entrades de l'any 2022, i ja tenim les dates confirmades. És el maig, una mica abans que el juny.
El calendari de tots els festivals enyorats i tota l'efervescència que es nota del festival, que amb moltes ganes, ho hem vist aquests dies, de ganes de música, ha fet que les grans cites barcelonines ens hagin mogut una mica el calendari. I hem fet una aposta que no havíem tocat mai, que és arribar al mes de maig i serem els primers, potser, de l'estiu a programar música. 20 i 21 de maig veurem on fem l'Embassat i veurem què celebrem. Si més no, sabem que la Dani i la Dilla Russa són els primers noms per aquest festival.
Això t'anava a dir, perquè les dues primeres confirmacions són Dani i la Dilla Russa. La Dilla Russa, un grup que jo crec que festa te la poden assegurar, però te la poden muntar grossa, eh? I amb les ganes que tenim, si l'any que ve la podem fer com a un format normal de festival, ens ho passarem bé.
Jo crec que ens ho passarem molt bé. Ens ho hem passat molt bé aquests dies, us hem trobat a faltar, hi ha hagut un sentiment molt maco des dels tècnics, els músics, el públic, i el 2022 fa... Bueno, doncs evidentment ja tenim ganes.
Escolta, enguany tenia Marlo Parks, que no ha pogut venir per la cancel·lació aquesta de la gira europea per Covid, bàsicament. Ho tornareu a intentar perquè vingui la londinenca?
Intentarem tenir grups internacionals. No sé com estarà el seu calendari. Evidentment, l'Ambassat sempre mira amb noms del moment, avantguardistes, i Arlo Parks hagués sigut un luxe. No sé com serà el tauler d'escacs l'any que ve. Ho intentarem.
I l'espai, deies que no teníem clar encara quin era. El Parc Catalunya us ha agradat, per això, com a experiència? És fàcil? És bo fer-ho aquí?
Ens ha agradat molt. Evidentment, també tenim el clar que l'Ambassat són versàtils per treballar on faci falta. Hem de parlar amb l'Ajuntament i definir exactament què farem.
Perfecte. Arnau Solsona, director del Festival Ambassat, moltes gràcies i felicitats un any més per fer un festival com aquest.
A vosaltres, us esperem l'any que ve.
Aquí serem.
Un certamen l'Ambassat en què han passat grups de tot tipus. Un dels caps de cartell eren els Manel. Davant de Barcelona va veure interrompuda la seva gira del seu cinquè disc per la Bona Gent el 2020, però a més va publicar un nou EP amb tres cançons sota el títol de La Man Malalta. Abans del concert d'aquest dissabte passat hem pogut parlar amb un dels membres de la banda i ha conversat també l'Aleix Graell.
Martí Maimó, baixista dels Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Permet-me que comenci perquè hi ha un record, hi ha una cosa, un missatge que tenim per vosaltres, que hem gravat aquest festival Ambassat. Escolta i a veure si saps qui són.
Em segueixen fascinant cada cosa que fan els Manel. Des de cada nova cançó, nou disc i nou concert. Sempre som fans des que van començar i ho seguirem sent.
Saps que en Manel hi ha el debat d'ukelele sí, ukelele no?
Ukelele sí i ukelele no. És que els queda bé sense, vull dir, ho fan tot bé. I a més són grans amics.
Demà els hi passaré aquest tall, que els entrevistem també.
Els hi pots passar i els hi envies una forta abraçada als tres, que saben que els estimem i els admirem molt.
Martí, et sonen aquests tres?
Bueno, sí, és l'Axel Pi, el bateria, sí, i sentia el Marc també, el Marc Ros, una mica per allà. Sí, sí, ens coneixem molt, amb l'Axel fins i tot hem compartit escenari alguna vegada. Bueno, de fet amb els tres una vegada vam fer una cosa junts, amb un casament d'un amic, hem tocat junts, hem compartit moltes coses i sí, i l'admiració és mútua. Ho diuen perquè ho sabem i ells ho saben, que és també el revés, o sigui que també els enviem la salutació a ells, que a part veure'ls en directe és una passada, és divertidíssim, tenen aquest punt de saber fer grans cançons i a part... Després de tants anys, és una passada de ser.
Li vaig dir de fer una ruta de sortida d'hora al matí, prop d'un riu acamparíem just abans que es fes de nit. Tinc a ma casa armes blanques, tinc colònia pels mosquits, per sopar piranya a la brasa i tota la jungla per tu i per mi.
No és el primer cop que sereu a Sabadell i menys en aquest Ambassat. Recordeu el primer concert que vau fer aquí? Em sembla que era fa 10 anys o 11.
Sí, sí, sí. Va ser fa 10 anys, justos. Era el 2011 perquè estàvem presentant el 10 milles per una bona armadura. I sí, sí, recordo el concert que per proves de so molt d'hora al matí, que hi havia la piscina oberta, i llavors mentre nosaltres fèiem proves veies la gent banyant-se, famílies senceres banyant-se, perquè jo juraria que a part era més tocant a Sant Joan, que encara feia més calor, i això, sí, sí, i vam tocar la nit. Vam tocar, no sé si tancàvem aquell dia, però sí, sí, el recordem.
Sí, aquell dia tancàveu, éreu els caps de cartell també, però a més hem parlat amb l'organització i m'han explicat una anècdota, que ells també eren molt inexperts, eren un festival molt jove en aquell moment, i m'han explicat l'anècdota que aquella nit es va acabar la cervesa i van sortir a comprar-ne de nit amb una furgoneta allà on trobessin obert.
Sí, és curiós. Perquè recordo que ens ho expliquessin. Recordo també que va passar una vegada a Eivissa que vam tocar i s'acabava la cervesa i és com home nostre, més val prevenir que curar, que diuen. I sí, sí, bueno, si es va acabar la cervesa vol dir que la gent consumia i que la cosa anava bé. Espero que avui no passi.
Esperem que no. Ser músic és pitjor que ser entrenador de futbol o conseller de salut en aquests moments?
Home, conseller de salut no ho voldria ser ni de broma, a més en uns moments com aquest. I ser entrenador de futbol suposo que depèn de l'equip que entrenes. Si entrenes un equip de primera línia deu ser duríssim, és una pressió que no vull tenir. Ser músic ha sigut una putada aquests mesos. La indústria ha patit moltíssim perquè la indústria de la música en directe no estava preparada per una pandèmia. Vull dir, és una professió que es basa en que un munt de gent, sigui molta o sigui poca, estigui junta, passi per llocs junts, fins i tot en llocs com el que havia de ser l'Ambassat, són espais on la gent s'arriba a tocar de lo prop que està. I clar, ser músic ara mateix ha sigut una cosa bastant bèstia, però s'ha de dir que promotors, artistes, hem tingut bones idees i hem posat de tot perquè es pogués seguir fent. I la veritat és que al final la música en directe només va parar 3 mesos, però no amb la salut que volíem, amb moltes restriccions, molt difícil tirar un concert endavant, però bé, més o menys ho hem pogut fer i ara sembla ser que comencem a veure una mica la llum al final del túnel i els concerts comencen a semblar-se una mica el que eren abans.
Home, aquesta nit tocarem un sold out, això són més de 1.000 persones. Ja són xifres, no les que estàvem acostumats, però ja tenen una entitat. No són aquelles aforaments de 40 i 50%.
Sí, exacte. És que jo crec que durant l'hivern, l'hivern-primavera, bueno, encara estem a primavera, l'espai més gran que havíem tocat entraven màxim 800 persones amb convidats, etc. Per tant, quan et trobes 1.000 persones ja és una xifra bastant semblant a la que era abans. Segueix sent estrany una mica veure'ls tots separats, però bé ja es noten 1.000 persones i ja les comences a notar. Notaves 800, evidentment, però fa il·lusió veure que tanta gent pot tornar a estar junta.
Escolteu, i obrieu el primer disc de Per la bona gent, l'obrieu amb un canvi de paradigma, que era una cançó que donava l'entrada d'aquest disc, i a mi m'ha recordat una cosa que vau fer fa anys en una altra ràdio, diguéssim, a la Sala Apolo, que feu una cançó amb la Pound Gang.
Sí.
Aquest canvi de paradigma, perquè els Manel sempre teniu això, que vau començar amb un estil molt potser concret, i heu anat evolucionant i anat jugant amb la música fins a arribar a unes sonoritats que no imaginàvem els vostres primers fans. No sé si això seguirà així.
Bé, hi ha una... No és una norma ni tampoc... No diria fins i tot que és una premissa. El que sí és que quan estem fent discos, si intuïm que una cosa s'assembla molt o recorda molt una cosa que havíem fet, intentem fer un pas enrere o un pas al costat i anar cap a una altra banda. Clar, no sé fins a quin punt això és possible o fins a quin punt ens vindrà de gust que sigui així. Llavors no sabem, potser quan comencem a fer un disc nou voldrem que sigui un disc semblant als millors professors europeus o fins i tot a atletes baixant de l'escenari, que era un disc més de guitarres elèctriques. No ho sé, el tema és una mica anem veient sobre la marxa i fer una mica el que ens ve de gust i el que al final els quatre estem d'acord que ens agrada. O sigui, és la premissa màxima és aquesta, que com que quan tu escrius una cançó al final la presentes en públic amb un disc i després l'has d'acabar tocant en directe, està bé que tu que la defenses en un sentit o un altre estiguis còmode amb això i això és la premissa principal.
I et proposo una col·laboració amb aquesta gent. Arriba l'estiu i el teu got ben ple, que brilli la copa una palmera al cel, sempre de farra rebentem l'hotel, m'agrada quan es gira per mirar si jo la miro, m'agrada quan... Tinc la sensació que en pocs anys la música ha canviat molt, no sé si a vosaltres també us ha passat amb la vostra carrera, vau començar això fa gairebé més de 10 anys, més d'una dècada, la música que sentíem en aquella època era molt diferent a la que sentim ara i la que és popular. Aquests són els Flash i Scream, que són el que més es porta aquí a Sabadell, és el trap més juvenil, gent de 20 anys que està fent música i que té molt d'èxit. No sé si us veuríeu fent un estil, no un estil així, però potser una col·laboració amb gent com Flash i Ice Cream.
Bé, ho vam fer en Pound Gang.
Per ja, això et llenço el guai,
sí, no, el tema de col·laborar al final és que tingui un sentit estètic o que tingui un sentit fins i tot d'admiració. Sí, sí, per què no? Vull dir, fer col·laboracions porta molta feina al final, perquè suposa posar-te d'acord ja no amb quatre, sinó amb un grup més elevat de persones, però bueno, sempre van bé. N'aprens molt de fer col·laboracions, perquè tu tens una manera de treballar que acabes sent un automatisme dins d'un grup de música, i quan te'n vas a un altre grup i veus com treballen ells, m'aprens moltíssim. Vam aprendre molt treballant amb la Pound Gang, i no sé, fa anys havíem fet una cosa amb el Nacho Vegas i també va ser brutal. Vull dir que n'aprens molt de col·laborar, per tant col·laborar està bé. El que passa és que no sempre trobes el moment o no trobes el sentit de la col·laboració, no per el grup en general que vulguis fer, sinó perquè ho estem fent, això. Però sí, obert sempre a fer-ho o oberts per si ha de passar.
Cap al 2000 se'm va secar. Mirem per això el futur de Manel, que avui estarà tocant a l'Embassa d'aquest vespre. Explica'ns una mica si la pandèmia ha servit també per ser creatius.
La veritat és que no.
No passa no res, No passa res, que hi ha molts grups que diuen no, la pandèmia... Pau Vallvé, per exemple. Aquest cap de setmana també explicava el mateix, no?
Que hi ha servit... Bueno, jo crec que nosaltres no massa. La pandèmia... o sigui, parlant clar, i ja no sap què dir d'una ràdio, però ha sigut una puta merda. I ho va ser els mesos que estaven tots tancats, i ho ha sigut amb els mesos de les restriccions. No sé, jo crec que una persona que per ser creativa en general, o la nostra manera, crec, i ara em sap greu perquè parlo en nom dels altres, es basa en estar content i en estar segur de nosaltres mateixos. I això passa per poder veure gent, per poder fer activitats, per poder anar a veure concerts, pel·lícules al cine, poder fer moltes coses que no és estar tancat sol o en parella o amb qui sigui en un pis. Jo crec que no va ser el millor moment per ser creatiu. De fet, aquestes cançons ara que escoltàvem, tipus Suite, són cançons que estan fetes abans de la pandèmia i que fins que no es va acabar el confinament no vam començar a pensar en els videoclips, perquè una indústria com és la indústria audiovisual del cinema o televisió, i que són la gent que treballa en els videoclips, tampoc podia treballar. O no podien fer-ho amb uns equips com solien fer-ho. Per tant, jo crec que en el nostre cas la pandèmia no va ser bona creativament. Espero que s'acabi o que s'estigui acabant per poder tornar a ser supercreatius, perquè no ha sigut el moment més creatiu. Ara, sí, una cosa que és la pandèmia, que ha portat de la pandèmia, és que potser ens fa valorar lo afortunats que som i lo bonic que és poder participar en el món de la música en directe, que durant mesos no ho hem pogut fer i ara ho estem valorant moltíssim.
Doncs Martí, ens quedem amb això. Moltes gràcies.
A tu, moltíssimes gràcies.